Cada tarda de les 5 fins a 7:45, Meritxell Bayarri t'acompanya a Ràdio Les Borges amb Des de l'Oest. Per saber més sobre Les Borges i per sentir la seva gent, escolta Des de l'Oest al 107.1 FM o també a radiolesborges.cat.
Som dilluns i avui comencem una nova secció aquí al magazín de tarda a Des de l'Oest i en aquest cas ens el porta l'Anna Serla. Ella és estudiant de comunicació audiovisual d'aquí de la Universitat de Lleida, ja està a tercer curs i a més molt i molt aficionada en el cinema. La secció que ens portarà cada dilluns es diu En pantalla i bé, doncs parlarem, aprofitarem per parlar sobre les estrenes de cinema, les diferents sèries també que són del moment i també de diferents sorpreses. Parlant de sorpresa en sorpresa, aprofitant que ahir va ser el Dia Internacional de les Dones, hem aprofitat doncs, per fer una secció en la qual parlem de dones lluitadores en el cinema. Bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda, Meritxell.
Doncs explica'ns una mica aquest títol de dones lluitadores en el cinema, què vindria a significar?
Pues mira, jo us he portat un recull de pel·lícules en què les protagonistes són dones i bueno, que bàsicament han de lluitar pues, contra l'estereotip de la dona o contra la societat en general. I bueno, per començar, per exemple, comencem amb la pel·lícula Thelma i Louise del 1991, que la majoria de gent hem vist, que bueno, les protagonistes són dues amigues que decideixen marxar un cap de setmana per fugir una mica de la seva vida, de la seva rutina, vaja. Què passa? Passen per un munt de situacions, com per exemple que bueno, han de cometre un assassinat, ni més ni menys, i a partir d'aquí aquesta sortida que fan es transforma en una fugida. I bueno, també aquesta fugida és metafòricament parlant perquè en aquesta road movie veiem com les dues dones escapen de, també de la idea que tenen en les seves vides, de dones pues, sotmeses a l'home, com per exemple la Thelma que el seu home doncs, la maltracta i bé, per això intenten fugir i bueno, en aquesta pel·lícula veiem com les dones doncs, busquen aquesta llibertat que en aquest cas doncs, la troben, finalment.
És el que crida més l'atenció d'aquesta pel·lícula, que comença molt tranquil·la, que són dues dones
sí.
que fan les feines de casa, que,
sí,
que bueno, estan amb una vida molt, molt sedentària i de cop i volta pues, agafen
sí,
una mica
radical.
Les regnes de la seva vida i decideixen, doncs,
sí, sí.
amb el temps que tenen, fer el que vulguin. No? Aquesta llibertat que molts cops doncs, tots ens prohibim per diferents
sí.
estereotips
sí, sí.
i per diferents
sí, sí,
obligacions.
Totalment.
Què més? Quines pel·lícules més tenim?
A veure, també us he portat En Tierra de Hombres del 2005, que és protagonitzada per la Charlize Theron, on ella és una mare amb dos fills petits que s'acaba de divorciar, entre cometes, i que se'n torna al seu poble d'on va néixer, del seu poble de tota la vida. I allà, doncs, la feina, el treball així per excel·lència és anar a treballar a la mina i decideix doncs, també anar-hi. Què passa? Que allà, doncs, hi predominen els homes, com ens podem imaginar. Entre bueno, ella i les poques dones que treballen en aquesta mina han de conviure amb aquests homes que es creuen els amos de la mina, parlant clar, i bueno, han de lluitar pues, contra els seus prejudicis que ja de per si tenen i han de lluitar doncs, també contra abusos, insults i coses de tota mena. Doncs aquí, bueno, aquesta pel·lícula denuncia una mica doncs, el maltracte de la dona treballadora que va patir pues, quan la dona va començar a anar, depèn de quins llocs de treball, que estaven primer ocupats per homes. Després també relacionada amb aquesta, la pel·lícula Pago Justo, que és més actual, del 2010, que és una pel·lícula que tracta sobre la vaga que van realitzar les treballadores de la planta de Ford de Dagenham, no sé com es diu, a Anglaterra, que va ser l'any 1968. Bueno, doncs aquestes dones, és un fet real, com us acabo d'explicar, i aquestes dones doncs, reivindicaven que els hi paguessin el mateix salari que la resta de treballadors de l'empresa Ford. Seguidament també Ágora, del 2009, és la pel·lícula que parla d'Hipàtia d'Alexandria, que és la filòsofa i matemàtica una mica desconeguda del món grec que va acabar morint apedregada per un grup de cristians que bueno, no podien acabar d'entendre com una dona doncs, anava predicant el que ella deia, clar.
Clar, ella és una persona molt culta i,
sí.
i també molt dedicada a la ciència. Li agrada molt estudiar les constel·lacions.
Mm-hmm.
I sobta, no?, que abans del cristianisme i de l'edat mitjana, doncs aquí a l'època clàssica les dones tenien un paper important.
Sí,
i es veu, no? Per exemple, Hipàtia, seguida d'un munt de persones, d'alumnes que són homes, que precisament l'admiren i estan molt pendents de la feina que fa.
Doncs sí. També he trobat la pel·lícula La sonrisa de Mona Lisa. La Julia Roberts és la protagonista i és una professora de, sí, com tu dius, dels anys 50, de professora universitària, que bueno, té una classe amb unes alumnes que veu que tenen molt potencial, però clar, elles ja tenen la idea de que només estudien doncs, per passar una mica el rato i que acabaran doncs, a casa, casant-se, cuidant dels fills, cuidant de la casa. I ella, bueno, això l'indigna bastant i vol animar-les a que doncs, segueixin els seus estudis perquè hi ha moltes noies que tenen molt potencial en l'estudi, en el que estan estudiant, però que bueno, per les expectatives que tenen ja doncs, no pensen en moure's de casa. Lligada amb aquesta també trobem Quiero ser como Beckham, del 2002. És una pel·lícula on apareix la Keira Knightley, la famosa actriu anglesa, i el Jonathan Rhys-Meyers. I la protagonista es diu Jess, i està protagonitzada per la Parminder Nagra, que és una noia índia. I bueno, el personatge principal és aquesta, i el de què va la pel·lícula és de que aquesta noia, la Jess, és una noia que bueno, ja té la vida planificada també pels seus pares. Els seus pares, doncs, al ser indis, de la seva religió, fidels a la seva religió, vull dir, ja doncs, li han marcat com una mica el camí i ja saben doncs, que ella ha d'estudiar, de continuar estudiant, ha de tenir estudis universitaris per obtenir una bona feina i tenir diners i bueno, tenir una vida digna. No? Però què passa? Que amb aquesta noia el que li agrada realment és jugar a futbol. El seu ídol és Beckham, com indica el títol, i bueno, la Keira Knightley fa el paper de Juliet, que és la jugadora d'un equip amateur de futbol femení, que anima a Jess a que, doncs, ja que li agrada tant jugar a futbol i és tan bona, doncs que jugui amb elles. I bueno, la Jess ha de lluitar contra... Bé, no lluitar, ja ens entenem, ha de plantar una mica cara les tradicions que li imposa el seu pare i la seva família, perquè ella el que realment vol fer és jugar a futbol i no seguir el camí que li ha marcat ell.
En aquestes dues pel·lícules que hem parlat, La sonrisa de Mona Lisa i després Quiero ser como Beckham, encara que siguin èpoques diferents, es veu molt com la protagonista ha de lluitar contra corrent, contra tot el que li diuen les altres persones. En aquesta Quiero ser como Beckham, per exemple, la germana de la protagonista, que també és índia, és més gran, doncs ella sí que segueix el camí més ortodox de casar-se, de trobar un marit ben aviat, d'anar-se'n a viure amb ell... Clar, o sigui, quan veus que algú tan proper teu segueix les regles i tu no, doncs és més difícil encara trencar.
Doncs sí. Després també la peli Nunca Más, que és del 2002. La protagonista és la Jennifer López i és un film on la protagonista es diu Slim i bueno, és una noia treballadora d'un bar, així els típics bars americans, és cambrera, i allà coneix doncs, l'home de la seva vida. Què passa? És un noi doncs, molt simpàtic, molt atractiu, etc etc. I bueno, s'enamoren a primera vista els dos. Sembla un conte de fades, però finalment, quan han passat ja uns anys, quan la seva filla doncs, té uns 3 o 4 anys, la situació a casa doncs, canvia totalment. L'home que bueno, semblava el seu príncep blau doncs, acaba sent un home molt masclista, que bueno, a part de tractar-la molt malament, doncs, la pega. Què passa? Quan s'encansa, la Slim s'encansa ja després de molt de temps aguantant, decideix doncs, fugir de casa amb la seva filla i canvien d'identitat, bueno, s'amaguen doncs, amb la família de la seva família, em sembla, bueno, fugen del pare de la nena. Què passa? Que bueno, aquesta pel·lícula doncs, és això, denuncia la violència de gènere, però bueno, la violència de gènere també és posada a l'extrem perquè és una pel·lícula que tracta també la venjança, ja que ella doncs, durant un munt de temps s'entrena amb un entrenador personal per a poder-li plantar cara al seu ex-home. O sigui, és una pel·lícula de venjança total, però bueno, perquè no vol que li torni a passar mai més el que ha viscut i bueno, doncs, així no li podrà tornar a fer mal.
Hi ha un llibre que em sembla que es diu La princesa que creia en els cuentos de hades, bueno, que és una mica antic, que tracta precisament d'això, d'una noia que des de petita està doncs, molt idealitzada amb els prínceps, té molt concebuda aquesta idea doncs, que el príncep la protegirà, la tractarà bé, i també li acaba passant el mateix. A poc, a mesura que vas llegint el llibre, la protagonista es va donant compte, ja estava obrint els ulls, de que en principi aquí era el seu príncep, no, és una persona que més aviat no li vol bé. Per això, perquè no, simplement no la respecta, no la té en compte.
Clar, és això. Després també Erin Brockovich és la pel·lícula del 2000 que està protagonitzada per la Julia Roberts, que també s'explica, bueno, s'explica una història real de la Erin Brockovich, que és una mare soltera que, bueno, comença a treballar, doncs, amb un petit despatx d'advocats, i a partir d'allà, doncs, comença a investigar un cas d'unes persones que han demanat unes indemnitzacions a una empresa perquè presenten tots els mateixos símptomes, i, bueno, ella comença a investigar, doncs, perquè vol que es faci justícia, perquè tota aquesta gent s'ha intoxicat. Ara no recordo bé l'empresa de què era, però pues, s'intoxiquen amb alguna una espècie de algun líquid o alguna cosa que feien servir, s'intoxiquen tots i bueno, necessiten doncs, això, la indemnització, i ella doncs, a partir d'investigar i parlar amb l'empresa i tot això, per la seva mà també, perquè el seu despatx d'advocats no l'ajuda massa, ella pren pues, les riendes, no? I al final doncs, acaba descobrint el que passa i bueno, fa justícia ella sola. Després també s'assembla molt a aquesta pel·lícula, s'assembla molt a una pel·lícula del 2010 que és Betty Ann Waters, en anglès és Conviction, ja veus que la traducció no té massa a veure, i bueno, també és una història real que explica doncs, com la Betty Ann Waters, que és una noia, també una mare estadounidenca, una mare soltera, que comença a estudiar dret per ella, pel seu propi peu també, perquè el seu germà és acusat d'un assassinat que ella sap que no ha comès, i bueno, ella doncs, com que veu que la justícia no farà res per ajudar-los, doncs decideix, ella comença a estudiar i bueno, ser l'advocada del seu germà, i dedica tota la seva vida amb cos i ànima per a salvar-lo i treure'l de la presó.
Clar, també és el cas sí. D'una persona lluitadora, en el sentit
sí,
que es marca un objectiu i el va assolir, no? Suposo sí. que una dona que ja hagués refet la vida
sí.
comencés a estudiar dret,
molta
gent no l'havia acceptat, tampoc.
Sí, no, de fet, a la pel·lícula es veu que hi ha gent que s'hi oposa una mica i diu, però què fas tu estudiant dret si no em faràs res? I ella no, ella s'hi fica i bueno, al final l'aconsegueix posar pues, una advocada i ajuda el seu germà, sí.
L'haurem de veure per saber si al final aconsegueix sí, salvar-lo
no
o no.
Està molt bé. Ara anem a Disney i trobem amb la pel·lícula Brave, Indomable en castellà. És del 2012 i bueno, és la pel·lícula en què per primer cop, crec, la princesa de Disney és la que és la salvadora del conte, com qui diu. És la més valenta de la història, com diu el títol. La princesa es diu Mérida i decideix doncs, trencar amb la costum del seu, bueno, del seu regne, i doncs, amb el seu arc demostra que no totes les princeses són unes fleumetes i que també tenen coratge, que poden arribar a ser doncs, indomables i valentes.
Aquesta no l'he vist, però fa pinta de ser maca.
Sí, és xula. La veritat és que és xula. A més, és això que trenca molt amb l'estereotip de la princesa Disney,
sí.
Que de petits és molt bonic i tal, però bueno, també està bé que hi hagi una mica...
Sí,
mica de canvi.
A més, em sembla que l'he vist la personatge, que és molt petitona, no? És baixeta,
sí, amb una melena...
Amb el cabell molt llarg.
Sí.
Fa pinta de ser divertida.
Sí, és xula. I, bueno, seguint amb les pel·lícules Disney, també, doncs, voldria parlar d'aquest estereotip del personatge femení, de les princeses, dels personatges femenins de Disney. Bueno, per parlar d'això, m'agradaria parlar de Frozen, la pel·lícula que ha vist tothom, me sembla. Que va sobre, bueno, sobre les dues germanes, que són la reina i la princesa d'un regne, i bueno, que una té uns poders que pot congelar-ho tot, etc. Què passa? Que al llarg de la pel·lícula doncs, bueno, passa una cosa, per si algú no l'ha vist no ho dic, passa una cosa que clar, la solució que Disney sempre ha trobat és doncs, el petó del príncep blau o alguna cosa semblant, doncs, bueno, que el príncep sigui el salvador, no? Què passa en aquesta pel·lícula? Apareixen, o sigui, papers d'homes, apareix un príncep que sembla el que sigui el que vagi a salvar la princesa i tal. Però què passa? Al final, doncs, aquesta mostra d'amor verdader que sempre es demana, els finals feliços, en aquest cas, doncs, el fa la seva pròpia germana de la protagonista. Què passa? Aquí, doncs, veiem com la mostra aquesta d'amor ja no és el petó que li fa el príncep a la princesa, sinó que, bueno, qualsevol gest d'amor pot ser, doncs això, el gest salvador, no? I bueno, és interessant veure com Disney doncs, ha evolucionat amb això, amb aquest aspecte, i que ja doncs, no sempre, que està molt bé el patró aquest de, bueno, de la princesa que salvada per l'home, és bonic també el típic conte, però que també és xulo veure com doncs, els nens poden veure que bueno, que no sempre és el mateix i que hi ha altres maneres, no, de salvar aquest conte i que acabi en final feliç. I és molt interessant, la veritat, veure aquesta evolució.
Et serveix això que comentes, no?, per obrir més la ment i veure,
sí,
diferents possibilitats.
Clar.
Nosaltres, per exemple, quan érem més petites, totes les pel·lícules Disney,
sí,
menys la Mulan, que potser
sí,
és la que és una princesa més guerrera,
sí, Mulan, sí,
les altres sempre són salvades, no?,
sí,
per
sí.
l'home. I la veritat és que això també et marca una manera de pensar,
doncs,
quan
sí,
ets petita o a vegades quan jugues amb nines o,
clar, llavors
o fas algunes coses.
Les princesetes hem de ser, i bueno, que és bonic també, no?, però clar, així també està...
Sí, al final, bueno, canvies més el xip i
sí.
quan et fas més gran
sí, sí.
també ho veus, no? Dius,
clar,
ostres, per què jugava
sí, sí.
amb aquests estereotips i no jugava, jo què sé, amb Action Man, no?
Tampoc. Clar, clar.
Doncs molt bé, fins aquí la secció d'avui, podríem dir. Ja hem parlat una mica de tot, sobretot
sí,
de dones lluitadores en el cinema i també una mica de retre homenatge, doncs, ahir que va ser el Dia Internacional de les Dones,
mm-hmm.
ahir 8 de març, i que al llarg de totes aquestes setmanes s'han fet molts actes aquí a les Borges Blanques. El passat divendres, per exemple, es va fer una taula rodona per parlar sobre la violència de gènere i també es va llegir un manifest i també s'han fet algunes exposicions de grans dones a la història, doncs, per això mateix, no?, que han lluitat, doncs, pels drets de totes nosaltres. Molt bé, doncs gràcies per ser aquí aquesta setmana i bé, la setmana que ve continuem amb més ganes aquesta secció que promet molt.
Moltes gràcies, Meritxell.
Vinga, bona tarda.
Adéu, bona tarda.